9 i 40 minuts del matí en aquesta primera hora de programa. Una qüestió que està generant força interès des del Departament de Benestar i Família de l'Ajuntament de Sitges. En el seu dia, l'Ajuntament va posar a disposició de la ciutadania el Servei d'Atenció Integral LGTBI i ha posat en marxa ara allò acabat de posar en marxa el Servei d'Atenció Integral, que s'oferirà de forma presencial els dijous de 9 a 2 a l'edifici de l'Escorxador, al carrer Joan Maragall. Saludem a la Mireia Paretes, que com saben en més d'una ocasió hem tingut a la Mireia, és la responsable d'Igualtat de la Regidoria de Benestar i Família. Mireia, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Enteníeu que s'havia d'afegir quelcom més al que és ja el Servei d'Atenció Integral?
Sí, a veure, de fet, des del 2016 nosaltres ja havíem sigut capdavanters, no?, l'Ajuntament, en fer un punt LGTBI. Val? Quan els municipis començaven doncs a pensar que s'havia de fer alguna acció. El 2016, i una mica en resposta a una llei del 2014, vale? Per atendre les persones LGTBI, doncs es va crear aquest punt. Llavors, nosaltres rebíem trucades de persones interessades i sí que es derivaven, val? En aquest cas a l'Observatori contra l'Homofòbia, que és una entitat, no? Nosaltres fèiem la primera atenció i després es derivava.
Perquè constatàveu vosaltres ja aleshores, Mireia, que hi havia no només sí. una certa inquietud, sinó que s'havien donat casos que es podrien qualificar d'agressions al col·lectiu?
Sí, nosaltres, a veure, com a dades és molt difícil, i això passa, val? Com a dades de dir quantificables, de sí que hi ha hagut tantes agressions, és evident que n'hi ha, val? El que passa és que precisament és un col·lectiu que no tendeix a denunciar, no? Parlen de la infradenúncia, perquè precisament és un col·lectiu que no fa una denúncia. Quan surt un cas, surt i surt esbombat,
sí.
val? El que passa és que segurament hi pateixen moltes més discriminacions o situacions discriminatòries i no s'arriba a denunciar, però sí que és evident que n'hi ha.
M'agafo per un moment aquest argument, per si algunes persones creuen que es bombar, dit així perquè és una paraula que ens sembla que reflecteix molt a vegades les situacions que es viuen. Si algunes persones senten que no estarien còmodes si el seu cas arribés a determinats mitjans i fos esbombat i que...
Moltíssimes. Sí. Jo estic segur, i quan miren, hi ha diferents enquestes a nivell europeu que parlen sobre això, no? Sobre la infradenúncia, li diuen així, i el per què no acostumen a denunciar. I una de les raons és precisament perquè el seu cas no sigui un
motiu de...
A nivell públic, no? que puguin sortir perjudicades. No? Moltes vegades és una vergonya que ja va junt, que moltes vegades és un cas més de violència.
És a dir, que pugui esdevenir un cas més o menys mediàtic. I que això vulneri d'alguna forma la pròpia sensibilitat a l'hora de poder abordar una situació tan traumàtica com pot ser un maltractament. No?
Clar, vull dir, a més es donen moltes formes i potser des d'una discriminació a petita escala fins a un tema d'assetjament o de violació, no? Llavors, realment, el fet d'explicar-ho, que surti en els mitjans moltes vegades, és una de les raons no totes, perquè no es faci aquesta denúncia.
T'ho poso a l'altre costat. L'experiència professional us diu aquell pensament que pot tenir més d'un de dir, si surt per televisió, això resoldrà millor que si no surt
segurament
per televisió.
Segurament ha sortit en un cas i no ens enganyem. Segurament alguna persona ha tingut el valor, no?, de dir-ho.
De dir, l'única forma que ho resoldré serà...
Exacte. No, a vegades realment quan surt a la televisió i es fa mediàtica una cosa fem més cas o fiquem el parem atenció, no? Segurament, i per això moltes vegades s'han pres mesures i potser no és la millor manera de fer-ho, però segurament hi ha casos. Ara que no tots els casos mediàtics hagin sigut perquè hi havia darrere la voluntat de fer-ho, però sí que deuen haver d'altres que han dit sí, doncs és això, doncs ho vaig a mediatitzar perquè serà la manera que em facin cas.
Perquè quan parlem d'un servei d'atenció integral, ara diguem-ne que ens ha sortit immediatament segurament el que és més freqüent, que és parlar de discriminacions, agressions en multitud de d'àmbits diferents, però un servei d'atenció integral, què comporta? Va més enllà d'això, hem de suposar?
El servei d'atenció integral, el que dèiem, no? Venim nosaltres de tenir un punt LGTBI, perquè sí que vam notar, no? I a més, som Sitges, i quan és molt curiós quan vas a fer una reunió amb la Generalitat, amb la Diputació, no? Però l'última que hem tingut, i llavors es suposa que és que els Sitges hem de ser capdavanters perquè vamos, perquè... I llavors diem, no, curiosament, entenem Sitges que ja portem molts anys treballant d'alguna manera i ho tenim com molt assumit. No sé si passa amb altres municipis.
Se suposa també que Sitges no han de passar determinades coses?
Que no han de passar,
també?
Clar.
També, hi ha aquesta imatge externa que...
Clar, hi ha la imatge externa, de la mateixa manera que hi ha la imatge, no? Que l'altre dia parlant ja dic, amb les noies del departament, sí. Dèiem, per una banda, és com si ja portem tants anys de recorregut amb el tema LGTBI, que hi ha molt, no? Que ve molta gent, que segurament als seus pobles no ho faria, no, i que llavors sí que és veritat que nosaltres tenim, no? Aquesta tendència de, bueno, hi ha coses que per raó de discriminació, vamos, aquí ho tenim com més superadet. D'altra manera, que es pensen que hi ha molts casos i que a Sitges haurien de ser això, capdavanters en un servei integral i que tindrem cua a la porta, no? I llavors ens dèiem, no, segurament no. Vull dir, segurament nosaltres hem de donar resposta i els serveis d'atenció integral a nivell territorial estan treballant, però segurament nosaltres, igual que amb altres serveis, no tindrem cua a la porta en aquest sentit, no? Però perquè és la nostra, no sé, la particularitat d'aquest municipi, que tot i haver-ho viscut, segur que es donen casos de discriminació. Ara, que també pots anar a un altre municipi i s'hi treballi més i hi hagi més feina de nivell pedagògic, potser, de fer, no? De base. Aquí sí que portem una trajectòria, un haver viscut també amb el col·lectiu, no? I llavors pot haver les dues vessants, que per una banda nosaltres que hem viscut fa molts anys i que hem crescut amb això, jo he crescut amb això, i llavors realment quan parlem de discriminació i que tal com passa en altres municipis, digui això Sitges no passa, no? A vegades anem a formacions i dic és que clar, estem com molt acostumats, no? D'altra banda és precisament perquè hi ha molt, perquè es fan activitats i tal, pugui haver aquesta vessant de discriminació o de rebuig en alguns casos, no?
Potser és una pregunta molt retòrica, però què entenem avui per discriminació?
A veure, discriminació. Tot allò que fa sentir una persona...
Menystinguda?
Menystinguda, que vulnera els seus drets, no? Per entendre'ns d'alguna manera molt, molt global. El que pretén la llei, que amb això es basa el SAI, no? El Servei d'Atenció Integral, precisament el títol, és garantir els drets de lesbianes, per erradicar l'homofòbia, bifòbia i transfòbia, no? I es treballa per això. Llavors, surt una llei el 2014, no? S'aprova una llei al Parlament, i a partir d'aquesta llei el que s'intenta fer és un desplegament a nivell territorial d'aquesta llei, no? per erradicar, perquè s'havia vist que sí que hi ha discriminació, que encara que ens pensem que hi ha coses, moltes coses superades, no ho estan. Després entrem en particularitats de cada municipi.
Sí,
no? Que
està clar.
Jo, sí que és veritat que parlem de Sitges i tal, però a nivell territorial existeix la discriminació. En molts aspectes que potser no pares a pensar, dius, home, vols dir que al ple segle XXI estan discriminats? Sí, sí ho estan. Llavors, el que pretén la llei és abarcar en molts àmbits, no? Comença per la sanitat, educació, pel tema esports, serveis socials, i llavors en cada àmbit regula d'alguna manera,
sí,
no? El per què no ha de discriminar.
D'acord.
I llavors com es pot treballar.
Perquè hi ha, esclar, és difícil de dir-ho segurament, hi ha una percepció subjectiva de la discriminació. Una persona pot sentir-se discriminada i que objectivament un especialista, un treballador social li diguin no, el teu no és
clar,
un cas.
Clar, pot passar.
Pot passar.
Dir, clar, no tota la persona que ve, però em passen tots els àmbits, però tota la persona que ve, a veure, que si ens fiquem molt així, doncs dius no poden discriminar per sexe, per religió, per ètnia, i això és constitucional, eh? Vull dir que aquí,
sí.
I llavors és veritat que una persona ve i diu però a mi me discriminen, no? Perquè no tinc feina, perquè sóc no sé què, i penses, aviam, no? Vull dir, sí, això passa, evidentment, i com a treballadora social també ho s'ha viscut,
perquè
viscut,
si en un entorn on hi ha temes que generen una especial sensibilitat, també és, diguem-ne, podria ser...
Podria ser.
Relativament normal que hi hagi persones que se sentin literalment agredides quan no és així.
Podria ser.
Podria
el que
ser.
Passa és que llavors... Que, sí,
no és el cas, eh?
No,
hem de suposar
no.
Que no és el cas més habitual, eh?
No és el cas més habitual. I una persona que se sent discriminada, evidentment, és que estic discriminat perquè jo sóc no sé què, no? Escolta, anem a valorar. Vull dir, realment, una discriminació va més enllà, no? Vull dir, es vulneren drets i drets... objectius, no? El que et dius tu, vull dir, drets objectius que es diu, a veure, la discriminació en lloc de treball realment ha sigut perquè no estàs capacitat, perquè no, no tens els estudis, no? Per dir, i t'han rebutjat, o realment, i tu ho has viscut com una discriminació per raó de sexe, de gènere, no? O realment és perquè no estaves format. Llavors, realment tot s'ha de mirar en el cas de que una persona se senti discriminada. L'altre és que existeix a nivell real en molts aspectes, que no tots i no en tothom, no? Que realment encara s'ha de treballar. I s'ha de treballar en, tu dius, a nivell d'esports. Bueno, doncs ara surt molt a la tele, a més és un tema molt recurrent, no? En tot el tema de la dona,
sí.
I en, no? que dius, bueno, doncs segurament hi havia certa discriminació amb, tema d'esports, no?
Gairebé diríem que implícitament i per tradició i per inèrcia social s'han creat unes desigualtats, unes discriminacions que potser tenim molt assumides.
Molt assumides.
I que no, evidentment, no poden existir o s'ha d'intentar resoldre-les.
No, aquí hi ha unes discriminacions tan assumides i tan, o sigui, normalitzades, que quan ara es parla de que, a més, ara són paraules que estan en boca de tots, no? És que estem en una societat patriarcal i és que estem en... No? I que llavors dius, què vol dir això? O sigui, realment què vol dir? Pues, evidentment que ens hem acostumat i hem normalitzat situacions com que es parli d'esports, ja t'ho dic, ara ha canviat, ara mires la televisió i dius, ai, no? Sembla que hi hagi coses que es remouen, però fins ara els esports era bàsicament masculí. No hi havia una notícia d'esport femení, i no hi havia.
Certament.
Sí, ara sembla que guanyin també, tot.
També és objectivable això, eh? Clar. Perquè és òbviament... No aguanta cap mena d'estadística dir que l'esport femení havia estat present perquè no havia estat present.
No havia estat present.
Ni de lluny a la mateixa alçada.
I ara quan ho veus present i et parlen, ara diu, és que ara sembla que el futbol femení, saps, hagi fet... Bueno, és que estava fent-ho, el que no sortia potser a la tele, no? Doncs aquestes coses que es van canviant, que jo sempre penso que es va canviant que van canviant poc a poc, però van canviant, però realment és per això, no? Perquè es va donant al lloc, i sí que era discriminatori, no? Perquè a l'hora d'accedir a l'esport ha de ser general per nens, per nenes, per homes, per dones, vull dir, l'accés a l'esport, però sí que és veritat que a nivell esferes o a nivell professional, doncs ni s'arriba igual ni surt als mitjans de comunicació igual. La llei el que pretén en aquest sentit és revisem això, val? En tots els àmbits on està la persona, i llavors promovem que no hi hagi aquesta discriminació, val? Per això hi ha a cada àmbit ho regula d'alguna manera. I llavors es treballa sobre això.
Tots els dijous estarà obert aquest servei d'atenció integral al col·lectiu LGTBI. Què us arriba des del punt de vista de necessitats per part del col·lectiu i què s'ofereix des del servei?
El servei el que pretén oferir, el que s'ofereix, és un servei d'acompanyament i de suport. Val? Es diu servei integral d'atenció precisament perquè de primera entrada el que es pretén amb la llei i amb l'àmbit local, no? És descentralitzar sobretot una llei que arribi a la ciutadania de manera més propera, i llavors el que es pretén és donar informació i acompanyament. Què pot passar? Pues que vingui una persona perquè té algun dubte envers la seva sexualitat, per exemple, o té algun dubte de fer algun tràmit, o ve un familiar, no? Que potser està amb un jove i l'acompanya, o ve sol, mira, soc la mare i necessito informació sobre tal, o fins i tot...
Quelcom que pot ser tan quotidià com això, eh?
Sí,
la inquietud d'uns pares, la inquietud d'una mare o d'un familiar, o una persona que pròpiament cregui que la poden assessorar en una determinada qüestió sobre la seva sexualitat.
Exacte.
D'acord, és a dir, no cal arribar a un moment de trauma o de...
No cal arribar. Vull dir, aquí el que s'ha... A més, nosaltres, el que sí que pensem, i a nivell local, és poder oferir tota la informació i tot el... fer polítiques en aquest sentit, política local, i quan parlem de transversal, que també és una paraula que s'utilitza molt, però realment hi creiem, que l'únic que podem fer és treballar de manera transversal amb altres departaments per donar tota la informació i treballar també amb nens i joves, i amb joves, val? Focalitzar també en donar tota la màxima informació possible, en que realment si algun jove té la necessitat de preguntar ni no vol preguntar-ho, pugui venir a preguntar-ho. Resoldre dubtes i acompanyar en tots els sentits. després, la llei també el que afegeix és un tema d'infraccions, val? Per la via administrativa, vull dir, si una persona o d'adulta o jove doncs, pateix algun tipus de discriminació, d'agressió, que el primer lloc on pugui dirigir-se sigui el SAI. I llavors des d'allà l'acompanyarem.
Pregunto, per exemple, una qüestió molt òbvia, que un nen o una nena s'hagi sentit a l'escola o amb els seus companys de classe, s'hagi sentit d'alguna manera pressionat o...
Sí, en aquest seria, que també entraria el Departament d'Ensenyament.
Dic per totes aquelles qüestions que poden formar part de la sensació, com deia la Mireia, o la percepció de sentir-se menys tingut en els drets fonamentals per una qüestió de sexualitat, per una qüestió de condició del
que sigui. El SAI el que desplegarà o el que pretén fer és això, és tot l'acompanyament, la informació, la primera atenció. Igual que vas al metge, vas al CAP, no? Perquè és la primera atenció, doncs nosaltres serem el SAI. Si després has de derivar a un servei especialitzat, ho farem. En el cas que hi hagi una infracció o hi hagi una denúncia, doncs el nivell administratiu es cursarà per via administrativa. Si realment la denúncia és una infracció, no és lleu, és més greu, doncs llavors es derivarà en el SAI central, que és a Barcelona, a la Fiscalia, Mossos d'Esquadra, i seguirà el procés via penal. Vull dir, nosaltres farem aquest acompanyament, perquè realment tu, quan passa alguna cosa, quan una persona se sent, digue-li discriminada, digue-li que ha tingut un... doncs, no sé... No? Vull dir que li ha passat algun incident on primer s'adreçarà, o el que nosaltres hem de fer per fer-ho proper a la ciutadania és adreçar-se al més a prop que tens, i és l'àmbit local. Si ja d'entrada ja fem anar a Barcelona, ja des d'allà ja no sé... Clar, no deixen de ser entrebancs, no? Si fes la comparativa amb el metge, vull dir, a vegades... No? Dius, o amb els serveis socials
bàsics. Ara em fan anar allà, ara em fan anar...
Ara què faré? Quin trobaré? Què diré? No? I a vegades, doncs, ja no es comença un tràmit, no? Perquè vés a saber on aniré o les voltes que em faran donar. Llavors, el servei de proximitat, de ficar un servei a l'abast de tota la ciutadania. Sí que hi ha un horari, no?, que deies de
9 a 2.
Clar, nosaltres dins d'aquest horari amb cita prèvia atendrem, perquè tampoc tenim un horari de poder fer la 30 hores, no?, d'atenció, però sí que hi haurà un telèfon i un mail obert, vull dir que llavors realment qualsevol urgència o dubte, pregunta, doncs, emplacem a tothom a que vingui i vegi professional, no?, perquè llavors és la manera d'explicar-ho, però hi haurà el telèfon que també surt publicitat, i hi haurà un mail on poder fer qualsevol consulta i es respondrà, si no és en el mateix moment, amb un plaç breu de temps.
Una qüestió final, des de la vostra experiència i des del criteri professional, què és el que preocupa més hores d'ara, o què creieu des del punt de vista de servei, en què més s'hauria d'incidir davant el context actual?
Com a incidir, pensem que ha d'haver una feina molt pedagògica en tots els sentits. Quan parlem amb igualtat de dona també ho diem, val? Sí que hi ha casos i hi ha situacions, no?, que molta gent diria, no, sembla mentida, que Sitges, sí, n'hi ha, i molt. Val? El que passa és que realment a nivell pedagògic també, o sigui, fer les dues, no? L'atenció directa se segueix atenent a dones, s'atendrà el col·lectiu LGTBI, però també fer un desplegament a nivell interdepartamental per veure que els departaments, els diferents serveis, hem de treballar. I quan es diu treballem per la igualtat, no entre home i dona, no? Treballem de manera real. Un servei d'igualtat sol no va enlloc. Vull dir, clar, nosaltres ho comencem a treballar amb altres departaments, de dir, mira, a nivell pedagògic, anem a veure què es pot fer doncs, això amb joves. Bueno, pensar en aquest sentit, no? Nosaltres intentem moure'ns amb això.
I una més, els joves ho tenen més clar o no? O encara que es pugui pensar, mira, han nascut en un període de llibertats, en un període més...
No, també han nascut en un període convuls. No ho sé. Segurament tenen més coses clares i més... Almenys la terminologia, cosa que a nosaltres ens ha vingut així com de nou i costa una mica.
I l'hem hagut d'assumir.
Sí, vull dir, jo me l'haig de mirar diverses vegades perquè hi ha coses que encara... És allò, no confonguis, no termes. Ells... Sí, suposo que els joves ja han crescut amb aquesta terminologia, i han... però realment d'aquí a realment què és el que estic dient, no? O com m'haig de comportar, no? Sobta que, tot i que tenen terminologies més clares, tot i que es parla de masclisme, d'igualtat i tal...
Algunes doncs, actituds encara...
Clar, que, no, que creixin, que creixin.
Que creixin.
Sí, sí, no van... No? Sinó que creixin això, masclismes en, mm-hmm. en joves,
joves,
no?
I dius, com pot ser... Quelcom que s'entendria superat, no?
Tots
els dijous de 9 a 2 al Servei d'Atenció Integral o col·lectiu LGTBI. N'hem parlat amb la Mireia Pretes. Mireia, gràcies.
De res,
fins
gràcies
la propera.
Vosaltres.
Tornem en 5 minuts.